Al matí, amb Raquel García.
Afro Ben. Cervantes. Daniel Defoe. Samuel Richardson.
I com tots els dilluns a aquesta hora toca parlar de cultura i de literatura, i per això doncs ens acompanya el director de les Biblioteques Municipals de Sabadell, en Ferran Burguillos. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Una nova secció de Cau d'Orella, avui doncs centrant-nos en el tema de la salut.
Exacte, sí.
Per què?
Bueno, per què? A veure, el motiu és que la primera setmana d'abril, en concret a la Biblioteca de Ponent, doncs estan programat tot un cicle d'activitats que després la Núria Camps doncs ens explicarà, i que tenen l'objectiu aquest de promoure la salut en general, específicament doncs alguns temes que ara veurem. I llavors també, bueno, volíem recollir el tema aquest de la salut i com d'alguna manera la literatura pot estar vinculada a la salut, o la literatura pot estar vinculada a la medicina i a l'àmbit professional mèdic, no? Que és una mica el que venim a explicar avui també.
Doncs Núria Camps, bon dia i benvinguda.
Gràcies.
Explica'ns aquest programa, no?, d'activitats, sí, que prepareu des de l'1 al 6 d'abril, centrats en aquesta temàtica, en la salut.
Sí, si vols, bueno, si us sembla, em remunto una mica fa un any, perquè aquesta és la segona edició. L'any passat ja vam fer una primera edició d'una primera setmana de la salut. En aquell cas el tema, el fil conductor era els hàbits de vida saludable i la nutrició, i enguany l'hem centrat en les al·lèrgies. No surt així perquè sí, sinó que al darrere hi ha una mica també la demanda dels usuaris. Vam demanar una miqueta els temes que els interessava per nosaltres programar activitats, i el tema de la salut vam veure que era un tema molt recurrent. Moltes persones demanaven que poguessin fer activitats relacionades amb la salut, i a partir d'allà els temes que van sorgint doncs són els temes en els que nosaltres anem treballant.
A més, molt interessant les al·lèrgies, sí, perquè cada cop hi ha més al·lèrgies, i es preveu que en el futur la meitat dels catalans cap al 2050 doncs patiran algun tipus d'al·lèrgies, sí, o sigui que important tenir aquesta informació, no?
Sí, i també important reforçar alguns conceptes, veure si tot el que nosaltres anomenem al·lèrgia és realment al·lèrgia o no, i bé, aquesta vegada la cosa va una mica per aquí. Per què ho fem a l'abril? Ho fem a l'abril perquè el dia 7 en concret es commemora el Dia Mundial de la Salut. I des de la Biblioteca de Ponent, veient aquesta necessitat de la comunitat i veient que tenim un dia específic, doncs vam decidir que al voltant d'aquell dia nosaltres programaríem les diferents activitats. Llavors, si us sembla, us explico una mica el programa.
Anem desgranant aquest programa que ens crea molta curiositat. Va,
doncs
comencem.
Sí, mira, comencem el dia 1 d'abril amb una xerrada que serà sobre les al·lèrgies cutànies. El títol és Manifestacions al·lèrgiques cutànies, i això ho fem amb les persones que venen a fer aquesta xerrada, són de la farmàcia Puig, que és una farmàcia que tenim allà al territori. Una cosa que no he dit al principi, però bueno, aprofito, és que anem també establint aquests llaços, aquesta col·laboració amb diferents agents, en aquest cas sanitaris, i obtenim aquestes col·laboracions, aquestes aliances que, bueno, són fantàstiques. En aquest cas parlarem de les irritacions cutànies i de la varietat de factors que les poden provocar, així com també dels trastorns del sistema immunològic, medicaments i infeccions que poden afavorir l'aparició d'aquestes al·lèrgies cutànies. Això serà el primer dia, el dia 1 d'abril, i serà dintre de la sessió inaugural. Llavors, el següent dia, el dimarts, dia 2 d'abril, tindrem una xerrada. El títol és llarg, eh? Us explico una mica què anirà. El títol és La informació obligatòria a disposició dels consumidors en productes alimentaris, la declaració dels al·lèrgens. Aquesta xerrada la farà el Servei de Protecció de la Salut aquí de l'Ajuntament de Sabadell, i en aquesta xerrada s'oferirà informació pràctica als usuaris sobre l'etiquetatge dels aliments envasats i de tots aquells productes que podem adquirir tant en comerç, en supermercat, en botiga, com en els establiments de restauració.
Doncs em sembla molt interessant, tenir doncs, aquestes informacions, no?, per fer de traductors d'aquest etiquetatge, que moltes vegades és com tot un repte, no?, de xifrar doncs, els colorants, tots els químics, no?, els productes que porten.
És així. Llavors, doncs, bé, una mica també el saber els drets que tenim com a consumidors i poder tenir aquestes pistes, no?, aquestes eines per poder actuar, en cas que sigui necessari. Continuem el dimecres, dia 3 d'abril. Hem previst una jornada de donació de sang dintre de la biblioteca. Llavors, serà tot el dia. Hi haurà, pararem a migdia, farem de 10 a 2 i de 5 a 9 i tindrem l'equip de banc de sang i teixits a la biblioteca per tots aquells que vulgueu acosteu-vos i poder fer aquest gest altruista.
Evidentment,
tan
que
interessant.
Molt interessant, que salva moltes vides,
moltes
és molt
vides.
Important, és vital, així que tothom doncs
a
portar a la biblioteca i a donar sang.
I enllaçant justament amb això, el mateix dimecres a la tarda, treballarem amb els més petits, amb nens i nenes de 6 a 8 anys, un conte que es diu La història dels superherois de la sang. És un conte editat pel Banc de Sang i Teixits i ens parla d'això, dels herois quotidians. Aquests herois no són herois que tinguin superpoders, no són herois vinguts d'un altre planeta, simplement són tres nens que a partir d'un fet familiar, en el que el germà petit pateix un accident i necessita una transfusió de sang, prenen consciència de la importància de donar sang.
D'aquest gest tan senzill, però que salva vides.
I llavors, doncs el que farem amb els nens i nenes és treballar una mica aquest conte, jugarem a un memory que hem preparat des de la biblioteca també sobre la salut i ells mateixos es fabricaran el seu propi carnet de superheroi o superheroïna de la sang.
Fantàstica
aquesta
activitat. I
queda com molt, molt arrodonit amb el que farem durant tot el dia amb la jornada de donació.
Què més coses?
Continuem. El dijous 4 hem preparat una taula rodona. Es titula Les al·lèrgies, reptes, dificultats i experiències de les persones que les pateixen. Aquí parlarem de celiaquia. En principi està previst que ens acompanyin l'Associació de Celíacs de Catalunya. Després tindrem dues doctores residents del CAP de Can Uriac, la doctora Clara Peris i la doctora Isabel Zhang, que ens parlaran sobretot això que parlàvem al principi, no?, dels conceptes, de saber ben bé què és una al·lèrgia, què és un brot, o si tothom que creu que és al·lèrgic realment ho és. Bueno, una mica també a posar l'èmfasi amb els conceptes, no? Ens acompanyarà també la Montserrat Selves, que és infermera del Servei d'Al·lèrgia del Parc Taulí i és membre de CADI, Associació Catalana de l'Al·lergologia i Diplomats en Infermeria, i comptarem amb l'experiència personal d'una persona que n'ha patit i que ha patit també una crisi important i llavors ens explicarà el seu cas, la que era el Castanyer.
És interessant, no? Sí. També doncs, aquest punt, aquesta vivència que pot ajudar també a connectar.
Exacte, tindrem la visió mèdica, sanitària, però després també del pacient, que també pot ser molt útil, no?, per a altres persones que s'hi puguin trobar. I aquesta taula rodona la moderarà el Josep Escartín.
Molt bé, el síndic de Greuges.
Sí, exacte. El divendres dia 5 tindrem una sessió a la tarda també molt pràctica. També, atenció, els títols són llargs i complicats, però són coses que si les desconeixes igual penses que no són gaire comuns, però a la que investigues una mica te n'adones que moltes persones ens hi podem trobar i per tant és interessant. La sessió aquesta informativa i pràctica serà sobre l'administració d'adrenalina en cas d'anafilaxi, que és com un xoc, que necessita uns coneixements, no uns coneixements, sinó saber què fer en aquell moment.
Clar, com reaccionar,
Si
et trobes en aquella situació.
I també sobre els inhaladors en al·lèrgia respiratòria. Aquesta sessió pràctica anirà a càrrec de la Maria Antònia Alegre, que és infermera del Servei d'Al·lèrgia de l'Hospital de Terrassa i també és membre de CADI, l'associació que hem comentat abans. I finalment el
dissabte.
Acabem el dissabte amb una sessió també per nens. Aquí el que farem serà vindrà una persona que explica contes i ens parlarà de la caputxeta, però no de la caputxeta vermella, que coneixem tots, sinó de la caputxeta de les al·lèrgies, i també farà algun altre conte. Llavors és una caputxeta com no hem vist altres vegades, no és una caputxeta a l'ús, sinó que és una caputxeta que va amb ulleres de sol perquè té molèsties als ulls i un cistell ple d'antihistamínics, o sigui que bueno, serà una sessió de contes una mica diferent. Llavors, els contes que treballarem seran també relacionats amb la salut. I durant tota la setmana, jocs. Els nens i nenes podran jugar al Memory, que l'hem preparat des de la biblioteca, un Memory tradicional, parelles, has d'anar aixecant i has d'anar recordant on estaven les parelles, guanya el nen o nena que aconsegueixi més parelles, i després també tenim un puzzle que ens han deixat des de l'associació Acadi i un joc de cartes. Per tant, aquest serà el programa d'enguany.
Doncs un programa ben farcit, molt, molt informatiu, molt de servei també, però també molt lúdic i molt vivencial, que es farà doncs a la Biblioteca de Ponent, recordem, a la plaça d'Ovidi Montlló número 5. Calen inscripcions prèvies?
Sí, un tema important, gràcies per recordar-m'ho. No és que calguin, en principi no caldrien, tenim un capacitat per un aforament important, però sí que demanem inscripció sobretot a les xerrades i a el que és la part d'adults, sobretot, per també veure una mica com anem de quòrum i bueno, poder també calcular si, bueno, si l'espai, per preparar els espais, diria,
per tenir unes expectatives.
Per tant, sí que si esteu interessats, us demanaríem o que truquéssiu a la biblioteca, o si passeu per la biblioteca, doncs us apunteu, o un correu electrònic, la manera que us sigui més còmoda. Però sí, seria interessant que us apuntéssiu.
Doncs ja ho sabeu, no hi ha excusa i teniu doncs a temps, perquè encara queden dies fins a l'1 d'abril. Ferran, tu també em sembla que volies comentar també altres activitats relacionades, no? I també portes molts llibres sobre temes de salut.
Sí, us comento primer l'agenda d'activitats. En aquest cas, no ben bé lligat amb salut, però sí que és un altre cicle d'activitats que tindrem properament, al mes d'abril. És tot el cicle d'activitats que es durà al terme a la Biblioteca del Sud, del passeig dels Almogàvers, número 49, a partir del dilluns 8 d'abril, també. El cicle d'activitats es farà en el marc de les jornades gastroliteràries de la Biblioteca del Sud. La Biblioteca del Sud ja sabeu que té un fons especialitzat en cuina, gastronomia i també doncs, una mica agricultura de proximitat, bueno, quilòmetre zero, etc. I doncs, des de la biblioteca s'ha programat tota una sèrie d'activitats en el marc d'aquestes jornades. El dilluns 8 tindrà lloc un taller familiar de conreu d'hort urbà, que està pensat una mica perquè doncs, pares, mares i nanos puguin introduir-se doncs, a l'àmbit aquest del conreu a casa. El dimarts dia 9 d'abril hi ha una activitat que la durà a terme la Marta Soleil, que es titula Crea el teu receptari, i on es podran descobrir doncs, noves maneres de cuinar. El dimecres 10 hi ha previst un laboratori de lectura, en aquest cas un laboratori que es titula La ciutat somiada, que el du a terme el personal de la pròpia biblioteca, adreçada als nanos petits a partir de 4 anys. El dijous 11 hi ha previst un cafè tertúlia, en aquest cas orientat doncs, a joves i adults, que du el títol de Dones, escriptores i vi, i on es podrà doncs, fer un petit tastet de vi a l'entorn de la literatura i literatura feta per escriptores.
Un valor afegit, mira, una excusa més per anar-hi.
Exacte. I finalment, el divendres dia 12 d'abril, hi haurà un taller de cuina allà en viu, no? A l'auditori, on també doncs, podreu descobrir doncs, noves maneres de fer plats.
Molt interessant, també, aquesta proposta.
Durant tota la setmana hi ha previst també un concurs de rodolí relacionats amb la cuina, la gastronomia, que també doncs, la gent que hi participi podrà guanyar petits premis. Altres activitats que us volia comentar era un petit recordatori. El dissabte, dia 30 de març, es du a terme dins del marc del Festival Vet Aquí Sabadell, que probablement ja n'heu vist molts cartells per la ciutat i que ja fa diversos anys que estan fent edicions. En el marc aquest del Festival Vet Aquí Sabadell, que du a terme l'associació Carabàs, el dissabte 30 de març al matí tindrem un conte, una hora del conte, a cadascuna de les biblioteques. És a dir, que podeu anar a totes les biblioteques, a les 7 biblioteques de Sabadell, i el dissabte 30 hi trobareu una hora del conte que tenim programada. No cal inscripcions, hi podeu anar pel matí. Tota la informació la teniu al web de biblioteques, sabadell.cat/bims. I participen, en aquest cas, doncs diversos narradors, en Ramon Roma, per exemple, la Marta Gorg, la Rosa Fiter, la Montse Costa, Contes de Prop, entre d'altres. Vull dir que realment val la pena tenir-ho en compte. I a més, ja sabeu que el festival doncs té lloc en diferents seus a tot Sabadell. Hi ha moltes entitats que hi participen.
Això és una de les coses que més crec que motiven, no? Veure doncs, que tots aquests contacontes, totes aquestes activitats, aquests narradors, no? Es van expandint com un tsunami per tota la ciutat, per tots els barris, també per les biblioteques, així que no hi ha excusa també doncs, per a gaudir d'aquesta proposta també cultural molt interessant. Què més portes?
Molt bé, bueno, a veure, vinculat una miqueta ja pròpiament a l'àmbit aquest de la salut i les lectures en general o la literatura en concret, sí que m'agradaria parlar o fer algunes recomanacions a l'entorn d'una selecció doncs, de llibres que us hem portat avui. Avui realment, per una banda, tenim tots aquells llibres que, des de l'àmbit literari, més aviat, no he volgut portar assaig, pròpiament, o llibre tècnic sobre àmbits concrets de malalties concretes o de l'àmbit de la salut, etc., que això també ho trobareu doncs, a totes les biblioteques. Us he volgut portar llibres pròpiament de literatura, no? Vinculats d'alguna manera a l'àmbit mèdic i a l'àmbit de la salut, i a tot el que fa referència a malaltia. A veure, ja sabeu que intento portar doncs, alguns clàssics que potser no són gaire coneguts, però que sí que val la pena tenir en compte i destacar. A veure, una de les novel·les que us porto aquí és una novel·la d'un autor nord-americà. En aquest cas, és la novel·la que du el títol Doctor Arrowsmith. L'autor és Sinclair Lewis i el Sinclair Lewis és un dels autors més reconeguts de la narrativa nord-americana del segle XX. En Lewis va rebre el 1926 el Premi Pulitzer. Era fill i net de metges, coneixia perfectament una mica doncs, tot l'àmbit professional de la medicina a partir de la seva família. I ens parla en aquesta novel·la el personatge principal és un metge d'un poblet, i llavors tracta tot el tema sobretot de la relació relació més personal o més directa entre els metges i els pacients, de la necessitat doncs de complementar el que és el diagnòstic o el tractament mèdic amb una mirada molt, molt més humanística. També parla molt també del paper de les farmacèutiques i tot el tema dels medicaments, etc. En aquell moment, estem parlant del primer terç del segle XX, també, vull dir que canvia molt la cosa. Però bueno, encara hi ha molts valors que apareixen en aquesta novel·la i que val la pena recuperar. Torno a repetir el títol, és el doctor Arrowsmith i l'autor és Sinclair Lewis. El trobareu a les biblioteques i també a les llibreries. Aprofito perquè, com que el mes d'abril tenim Sant Jordi, doncs així us porto molts títols i moltes recomanacions i així aprofitem. Una altra, bueno, de fet la literatura ha tractat molt tot el tema dels metges, la medicina, la salut, el benestar, tant físic, emocional com psíquic també. Us porto un clàssic d'un escriptor que és molt conegut en l'àmbit de la novel·la històrica, que és en Noah Gordon. Noah Gordon té diverses... A moltes novel·les toca el tema mèdic, toca el tema de la salut. En concret us he portat aquí una novel·la que és molt coneguda, El médico, el metge, que és una novel·la que tracta d'un jove londinenc del segle XI, en aquest cas, que pertany a una família de fusters, queda orfe als 9 anys i queda amb la responsabilitat de tenir cura dels seus 4 germans petits. els quals va trobant diferents famílies adoptives. Un cop sol, coneix a un cirurgià barber que recorre Anglaterra muntant espectacles i dedicant-se a fer una mica de curandero, no? Per vendre doncs, un ungüent miraculós que se suposa que ha de curar totes les malalties. Comparteix el viatge amb aquest mestre fins que el mestre acaba morint. Llavors coneix un metge jueu que l'encoratja a superar-se i fer realitat el seu somni, que és el d'estudiar per ser metge. I acaba viatjant, li parlarà d'un metge molt, molt conegut en aquell moment, que era un mestre persa, Ibn Sina o Avicenna, que a tots ens sona. Al final, doncs, el protagonista doncs, acaba viatjant a l'Orient, es fa passar per jueu i acaba estudiant medicina doncs, a la madrassa d'Ispahan amb l'Avicenna. I bueno, entre mig doncs, hi ha moltes aventures, també, com és propi de les novel·les del Gordon. No voldria tampoc deixar d'esmentar algunes altres novel·les que toquen el tema de la malaltia específicament, des d'un punt de vista molt, molt humanístic. Per exemple, no l'he pogut portar avui, però perquè estava en préstec. això és positiu.
Molt positiu.
Que és la novel·la La Pesta, que potser coneixeu, de Camus. La Pesta és una gran novel·la sobre el dolor, sobre la misèria també, però específicament doncs, sobre la malaltia i el que representa, no? I com un metge un metge jove, diguéssim, que s'ha d'enfrontar doncs, a una pesta i tot el que això comporta, doncs, a quina evolució fa i com, bueno, com es relaciona també humanament amb tota la resta de gent. Moltes novel·les, sobretot les més clàssiques, han tingut adaptacions també al cinema. Per exemple, doncs, hi ha una novel·la també nord-americana que va tenir una adaptació en una pel·lícula de Kim Vidor, que es titula La Ciutadella, també, i parla d'un personatge principal que també és metge. Altres novel·les o clàssics que cal comentar i no em puc deixar, doncs, evidentment, La muntanya màgica, de Thomas Mann, on el personatge principal doncs, també va a un balneari per curar-se, per entrar en salut, etc. I us he portat també un parell de novel·les de dos autors espanyols, en aquest cas, de referència, fonamentals per, vull dir, si no els heu llegit, sobretot, no us els porteu a perdre. Vull dir, aquestes dues novel·les són dues novel·les excel·lents de la literatura espanyola que no ens podem perdre. Per una banda, la novel·la El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, un dels màxims exponents de la generació del 98. El principal protagonista de la novel·la és metge, pròpiament, igual que Pío Baroja, també ho era, i evidentment és una novel·la, bueno, impressionant, excel·lent, sobre, bueno, és una novel·la intimista, evidentment, però també una novel·la de descobriment i d'aprenentatge. És una novel·la que parla de tot el que vulgueu. Introdueix tots els temes més personals, doncs una mica com s'ha de relacionar la humanitat en aquella època, etc. Val molt, molt la pena. I després us he portat una altra novel·la que bueno, és una novel·la molt coneguda també, probablement l'haureu sentit a parlar si no l'heu llegit, que és Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. En aquest cas, la novel·la es va publicar l'any 61, tot i que està ambientada a la postguerra espanyola, l'any 49. Luis Martín Santos trenca amb el realisme, diguéssim, propi de la postguerra espanyola, i en aquest cas també el protagonista és un estudiant de medicina que bueno, s'ha d'enfrontar una mica a la realitat del moment. Són dues novel·les excel·lents, L'árbol de la ciencia i Tiempo de silencio són dues novel·les de referència que no ens podem perdre.
Doncs apuntades ja, aquí fent la llista de les lectures que no ens podem perdre. Quina més?
Molt bé, i bueno, també volia comentar que no ens deixem de banda tampoc La mort d'Ivan Illich, de Tolstoi, per exemple, o El doctor Zhivago, de Boris Pasternak, també. Com us he dit abans, bueno, moltes tenen adaptacions cinematogràfiques que també podeu trobar a les biblioteques. I en un altre àmbit, tampoc em volia deixar, doncs, evidentment, tota la tradició del tractament de la medicina o de l'àmbit de la salut o del benestar en l'àmbit del teatre, no? Llavors, un dels màxims exponents que va tocar el tema de la medicina, evidentment, va ser Molière. Molière té dues obres fonamentals, El metge Garrotades i El malalt imaginari, que tracten de l'àmbit mèdic i que no ens podem perdre. I, finalment, tampoc em voldria deixar de comentar, doncs, assaig literari, pròpiament. En aquest cas us he portat un assaig, que és La malaltia com a metàfora, de la Susan Sontag. La Susan Sontag, que ja n'hem parlat bastant sovint en aquesta secció, va ser una de les escriptores nord-americanes més reconegudes del segle passat. Estava recuperant-se d'un càncer l'any 78 quan va escriure aquest assaig, La malaltia com a metàfora, i que ha esdevingut realment un text clàssic. El Newsweek el va qualificar com un dels llibres més alliberadors del nostre temps, i el propòsit una mica de l'escriptora era treure el càncer a l'estigma simbòlic i mostrar que només és una malaltia i que realment les malalties, doncs, han estat utilitzades com a metàfora sempre que les societats han estat corruptes o injustes. I un altre autor d'assaig que va morir, doncs, malauradament també fa relativament poc, és l'Oliver Sacks. L'Oliver Sacks és un psiquiatre molt, molt conegut, té molta obra. Una de les seves obres va tenir una adaptació al cinema amb la pel·lícula Despertares, que probablement, doncs, us sonarà, i té una producció, doncs, en assaig vinculat sobretot a malaltia mental, trastorn mental i problemes també, doncs, emocionals o disfuncionals, que és molt interessant. Normalment, a la major part dels seus assaigs el que fa és relatar casos, i hi ha un llibre que és molt, bueno, molt interessant, que us el recomano molt, que és L'home que va confondre la seva dona amb un barret, i que també és molt conegut, i que realment és una joia a l'hora de llegir-lo. També us volia comentar un altre àmbit de la literatura i la salut, que a vegades a les biblioteques, doncs, també trobem molt sovint, que és molt sovint a les biblioteques quan estàs al taulell i et venen els usuaris o veniu als usuaris, doncs ens demaneu: mira, vull una lectura que sigui distreta, no? O que em faci evadir, o lectures que em permetin, doncs, això, distreure, o tinc algun problema, llavors m'interessaria, doncs, veure altres casos similars que em puguin ajudar, no? Personalment. Llavors, aquest àmbit, com més de la literatura com a ajuda personal, no? També el volia comentar. Sí que és cert que, a veure, no ens dediquem a fer biblioteràpia, a les biblioteques. No, perquè...
Una mica sí, em sembla que una mica, bueno, sí, Ferran.
A vegades sí. Però, bueno, en qualsevol cas, diguéssim, el grup de lectures que us comentaré ara serien com lectures saludables, no? Lectures que d'alguna manera, doncs, bueno, ens poden anar bé, doncs, per tirar endavant o per aixecar-nos.
Omplen l'ànima i...
Exacte.
Que també va molt bé.
Una molt coneguda, que bueno, segur que us haurà sonat de fa poquet, és una novel·la del Jonasson que es titula L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra. Aquesta novel·la és una novel·la humorística on el protagonista, que és el senyor Carlson, ens ensenya que l'edat en realitat, doncs, només és un concepte teòric i que la discapacitat és alguna cosa molt, molt, molt relativa, i realment és una novel·la, doncs, que la llegeixes i acabes, doncs, amb un estat d'ànim força bo, no? Vull dir que val la pena una mica per...
Una mica d'alegria,
sí,
no?
Sí, una mica d'alegria, que també va bé. Una altra novel·la, doncs, que està vinculada a l'àmbit aquest, doncs, que ens poden animar d'alguna manera, és L'amor en tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, que segurament que també l'haureu llegit, i si no l'heu llegit, doncs us la recomano, que realment és una novel·la on es mostra com l'amor pot vèncer totes les dificultats, no? I supera les diferències socials i econòmiques i ignora les crítiques. Una altra cosa que he portat també és una novel·la també molt coneguda, que té una adaptació també al cinema, que és Matar un rossinyol. Matar un rossinyol de Harper Lee. La novel·la és una joia, val molt, molt la pena, realment us la recomano. En aquest cas us la recomano doncs, també perquè el protagonista imposa el seu límit moral per defensar la feblesa, no? Però pròpiament partint del mal que està atacant els innocents. Per tant, és una novel·la molt de posar sobre la taula valors importants. I alguna altra que us he portat, ja més vinculades potser a la identificació amb temes emocionals o així, us he portat una que es titula La soledat de los números primos, del Paolo Giordano, que al igual que els nombres primers, doncs els protagonistes el que viuen és en soledat o la soledat de qui no acaba d'encaixar la societat, per tant una novel·la on molts es poden identificar. Una altra novel·la amb un punt de vista més humorístic és la novel·la El moliner udolaire o El molinero aullador de l'Arto Paasilinna, on també el personatge principal és un exclòs de la societat. En aquest cas és un home que el prenen tothom per boig, però bueno, també pot anar bé per identificar-nos en determinats moments. O altres situacions, en aquest cas vinculat a malalties concretes, us he portat doncs la novel·la El curiós incident del gos a mitjanit, de Mark Haddon.
També boníssima. Sí, sí.
On el protagonista principal doncs, pateix la síndrome d'Asperger. I que bueno, que és una novel·la doncs, molt, molt interessant també, on no ens hem de sentir identificats, evidentment, però sí que podem viure la realitat més properament. I en aquest cas, finalment, us he portat un còmic, no és una novel·la, però sí que és una novel·la gràfica, no? Pròpiament, que és el còmic Arrugues, de Paco Roca, que és un excel·lent còmic on es parla de l'Alzheimer. I res, bueno, com que avui us he portat molta cosa, no vull entretenir-me més. Jo crec que per donar una mica la visió aquesta prescriptora des de l'àmbit de la salut i la literatura, doncs...
Jo crec que Núria ens ha portat molt completa. Jo crec que s'ha emportat mitja biblioteca amb tots aquests títols. Ara farem també una fotografia per compartir a les xarxes perquè els nostres oients doncs, puguin veure tots aquests títols, aquestes propostes que ens oferia. I suposo que ara ja doncs, a començar a treballar fort de cara a Sant Jordi.
Exacte, sí. Que aquest any cau una mica malament, just després de Setmana Santa, però bueno... Ja...
Això que creieu que us pot beneficiar o...
Home, jo si com cau fora de la Setmana Santa, penso que bueno, serà, jo crec que serà com altres anys. Sí que a mi l'experiència em demostra que si cau enmig, que algun any ha passat en època, justament en els dies de Setmana Santa, del que són els pròpiament festius, això sí que ja és més complicat, això sí que és més complexa. Jo penso que anirà bé.
Clar, sí. Sempre és una tradició molt arrelada i és igual si és festiu o no. Sí. Jo crec que convida a que tots i totes doncs, sortim al carrer doncs, a gaudir no? de la literatura i també de les flors. Doncs moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies.
Gràcies.
Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern, Mary Wollstonecraft.